Parlem-ne. Cada setmana coneixem l'anàlisi i l'opinió política amb els partits amb representació al plenari municipal. Parlem-ne. Els temes més destacats de la Milla de Mar en portada cada dimecres a les 10 del matí amb Daniel Rodríguez. Benvinguts una setmana més al programa d'informació política municipal de la Cala Ràdio. Benvinguts al Parlem-ne. Avui ho fem amb la companyia dels portaveus del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, el nostre consistori Vicent Lleó i Juan Matello. Benvinguts, senyor Lleó, senyor Tello. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Hola, molt bon dia.
Bon dia. Anem a parlar de l'actualitat municipal que ens ha deixat aquestes passades setmanes. Sens dubte hi ha dos temes capdals, els quals analitzarem en els pròxims minuts. L'un, la reunió informativa que va organitzar l'equip de govern per tal d'explicar la situació de l'Ajuntament, de l'estat de l'Ajuntament, amb un endeutament que ascendeix a 47,7 milions d'euros, per un costat, i per l'altre, la passada sessió plenària de dijous de la setmana passada, en la qual es van aprovar els pressupostos municipals pel 2016, però també va tenir d'altres temes significatius que anirem desenvolupant al llarg d'aquest programa. Si els sembla, comencem primer que tot per la reunió informativa, per la que va tenir lloc ara fa pràcticament 15 dies. La sensació que tenen vostès des de l'àmbit de l'equip de govern de com va anar aquesta reunió informativa.
Bueno, jo m'agradaria començar dient que, i agraint sobretot a la gent que va vindre a escoltar-nos, va ser una reunió bastant llarga, 2 hores, però crec que era necessari explicar ben bé els números com estaven i que la gent sàpiga com realment hem arribat a aquests 47,7 milions d'euros de deute. Com tots sabeu, ja també ens han compromès a fer una auditoria de responsabilitats, i ho vam dir el mateix divendres, que això significa que agafarem i vindran uns professionals que miraran tot allò que s'ha engreixat, que s'ha pagat de més, que s'ha anat fent més car que altres vegades, o sigui, que com han passat els pressupostos, i qui tingui responsabilitats, evidentment, pues, les haurà d'assumir. No? Crec que ens han tret una miqueta un pes de damunt. Tot el poble ens demanava quan passaves pel carrer, bueno, i quan ho direu això, i quan ens explicareu realment el deute, no? Crec que la gent que va vindre va quedar satisfeta de les explicacions que van donar. No serà l'última reunió en el poble, això n'estem segurs. Cada any intentarem explicar, o quan hi haguen motius prou importants pues, per a fer saber al poble, farem la mateixa fórmula, creiem en la transparència i sobretot que la gent del poble no només no està enterada de com destinem i com gestionem els seus diners, no? Ha d'estar enterada ben bé, no? I si, com torno a dir, si hi ha responsabilitats de perquè s'ha firmat o s'ha fet alguna cosa excessiu, algun pressupost excessiu, un flat, o que sigui, pues, s'ha de demanar les responsabilitats que s'hagin de demanar les persones.
Uh-huh. Sí, no, totalment d'acord amb Vicent. Doncs, bueno, igual que li passava a Vicent, ens passava a la resta de regidors, no?, que era, bueno, una demanda de tots els ciutadans de la Cala, no?, que et preguntaven, au, dilo del deute, que és molt gran, són prop dels 50 milions, però clar, volem informació. Bé, el que hem tardat, ja ho vam explicar molt bé a l'acte, no?, hem tardat perquè necessitaven un temps per lligar-ho tot ben lligat, les coses quan s'han d'explicar ben explicades, s'han de donar les xifres, s'ha d'explicar tot d'una forma didàctica i entenedora per a tothom. Entenem que coses una miqueta complicades i jo crec que l'explicació va sortir bastant rodona. La sensació que tinc amb la gent amb la que he parlat, i parlant directament gent que és d'un partit o d'un altre, en aquest cas no importa, tots som caleros i tots entenem que la situació ens afecta a tots, i la resposta de tothom amb els que he parlat jo, els companys que em comenten, ha sigut molt positiva. Han tret a la llum coses que se sospitaven, coses que potser se mig sabien, i ara ja hem ensenyat factures, hem donat números concrets, i ara ningú podrà dir que ens inventem res. Ara les coses són clares i nítides, ningú ha pogut dir res. I és així d'evident. Se va parlar de moltes coses molt grans, números molt grossos, també números molt petits, i al final una miqueta és la sensació que volem transmetre a nosaltres, és la forma en què s'han fet les coses, més enllà d'aquest deute monumental, d'una gestió nefasta que s'ha dut a terme. A més enllà dels números, era el modus operandi que ha hagut, no? Que ha sigut una gestió nefasta durant molts anys i que ens ha portat una situació lamentable a l'Ajuntament. lamentable, però nosaltres ens en sortirem, això no tenim cap dubte. Eh? Una cosa és que la situació sigui lamentable, altra cosa és que no hi haguessin solucions. També es van plantejar les solucions allí mateix a l'acte que vam tindre, i des de l'equip de govern plenament satisfets amb l'acte com va anar, amb tot el que es va poder explicar. Segurament hi ha més coses que no, per explicar, que no van tindre temps d'explicar-les o l'oportunitat, però les explicarem totes. Com explicava el company Vicent, és una cosa que farem manualment, no es tracta simplement que quedi clar que allò no era un acte polític. Eh? Això ha de quedar bastant clar que no era un acte polític, allò era un acte de l'Ajuntament, un acte de responsabilitat envers el ciutadà per explicar tota la situació econòmica de l'Ajuntament. I si esta vegada vam posar més èmfasi en el que ens havien deixat, amb esta herència fantàstica, entre cometes, que hem rebut, el proper any, quan féssim l'acte de la reunió, ja podrem explicar què és el que hem fet nosaltres. I durant aquests 3 o 4 anys que ens queda de govern, el que farem serà això, explicar què fem nosaltres.
Comentàvem que aquesta reunió, vostès ho deien, van estar parlant de moltes xifres, unes més grosses, unes més petites. Anem a detallar una miqueta el que es va explicar, perquè es va fer una presentació de la xifra global de l'endeutament, d'aquests 47 i escaig milions d'euros, i després es va detallar tant l'endeutament que ve per l'Ajuntament com l'endeutament que es ve per la Cala Gestió, com també dins d'aquest endeutament quins són deutes bancaris i quins són a proveïdors. Unes xifres, totes elles força elevades, però sí que van permetre's un temps per explicar sentències judicials, sentències que han anat sortint al llarg d'aquests mesos. De fet, cal destacar que l'Ajuntament té una vuitantena de contenciosos oberts, i és una d'aquelles xifres que pot fer variar que aquesta xifra d'endeutament vagi a l'alça durant els pròxims mesos o durant els pròxims anys.
Bé, sí, vam parlar de sentències ja que són fermes, no? És a dir, que s'han de pagar sí o sí. Parlàvem del tema de la residència, no? Uns prop dels 500.000 euros, que és ferm, que els han de pagar sí o sí, aquí no hi ha volta de fulla, i com molt bé comentaves tu ara mateix, no només és el que tenim ferm, sinó el que ens pot arribar. També es va comentar el tema del castell, no exactament del castell, vale? Perquè aquí pot ser una miqueta de confusió, no es tracta del tema del castell, sinó de la zona que hi ha davant del castell, el que entenem pel pàrquing, d'acord? Allí també m'on pot baixar aviat una altra, la cosa està, diguéssim, a punt de caure, per dir-ho així, i és un tema que
portaria 2 milions i pico més d'euros, no?
Calculàvem. Sí, correcte.
Uns 2 milions més de deute.
I això, clar, mos preocupa, clar que mos preocupa, perquè si el que tenim ja és gros, el que mos pot baixar, doncs encara és més gros, però bé, estem treballant per a solucionar tots els problemes, els contenciosos que encara no estan, que no hi ha sentència ferma, s'intenta pactar amb les parts per arribar a una solució raonable, que nosaltres puguem assumir el que s'ha fet mal fet abans, diguéssim, i que no suposi un cost excessiu, en aquest cas, per l'Ajuntament, que haguem de pagar el que haguem de pagar, no, ni un euro més.
Uh-huh. Parlarem, doncs, de com es financia també aquestes sentències i de com es pot fer front. De fet, en la passada sessió plenària es va fer aquesta modificació del pressupost per l'any 2015, per l'any actual, per poder encabir-hi aquestes dues sentències, tant la de Port Olivet com la del primer projecte de construcció de la residència. Vostè ho mencionava, senyor Lleó, aquesta demanda que ben aviat arrencarà de l'auditoria de legalitat de procediments que iniciarà l'equip de govern. També feia referència a l'alcalde i el regidor d'Hisenda en la pròpia reunió informativa, el temps que han estat vostès treballant per tal de trobar o poder quantificar el deute que té l'Ajuntament. Entenc que en aquests mesos han degut veure alguna cosa que no quadra per tal de dir anem a fer aquesta auditoria de legalitat. Entenc que sobretot de cara als comptes de la Cala Gestió, que són aquells que no passaven per intervenció de l'Ajuntament.
Sí, evidentment, la Cala Gestió enteníem que era una bona eina, si s'havia estat en bones mans, però ens hem donat compte que ha sigut una molt mala eina i ha sigut una màquina, una fàbrica d'endeutament pel nostre poble. No? Veure com, per exemple, saps bé que obres que s'han fet, que per exemple, si una palmera per dir una cosa valia 1.000 euros, estem parlant de xifres aproximades, potser però el pressupost entrava en 3.000. I això és el que hem de piscar, perquè no només ho hem vist en algunes obres, sinó en adjudicacions també que s'han fet, com per exemple en lo de Fomento i en lo de l'enllumenat públic, veure com per exemple un metro de cable pues, de preu de mercat val 3 i 4 vegades més el que paguem nosaltres que el que realment val, i clar, i també tenim estem ara també treballant pues, per a també els tècnics de la casa per averiguar el contracte de l'aigua, perquè no pot ser que l'empresa tingui beneficis i el poble cada vegada ho està pagant més, i també treballarem per a veure tot allò que podem millorar i que sobretot que no sigui un cost ni per l'Ajuntament ni per les butxaques dels caleros. No? Vull dir, jo crec que que tot l'Ajuntament, tots tenim que treballar perquè poguéssim tirar endavant bé el poble, però que si, com bé hem dit abans, si és auditoria de responsabilitats troba que algú o alguns han actuat malament, pues ja s'haurà d'actuar i demanar les responsabilitats que corresponguin, perquè per això estan. El que no pot ser és que treballéssim i que haguéssim de pagar i veure com s'han desperdiciat o s'han inflat pressupostos, no sabem en quina finalitat, i també jo m'agradaria esperar que tant els tècnics de la casa com aquesta auditoria, pues, no podem acusar ningú sense tindre, com el que parlem, sense tindre les proves clares i que siguin bé les sentències i tot. I desgraciadament, bé, com tu explicaves, tenim molts de contenciosos oberts, probablement, espero que no, però probablement no n'en perdrem uns quants més, i això farà que aquests 47 milions potser es quedin curts i esperem que anem millorant, però segurament se quedaran curts i augmentarà bastant aquesta quantitat, perquè són sentències que per les males gestions, els contenciosos que han anat posant contra l'Ajuntament, i malauradament els estem perdent quasi tots.
Sí, jo afegiria que, bé, evidentment, l'auditoria tenim l'obligació de fer-ho, no només perquè ho haguéssim dit, sinó perquè és que s'han d'aclarir coses. Hi ha diversos temes, hi ha molts temes oberts aquí, no? En definitiva, el que acabes veient tu, que no ets professional, ni ets advocat, però tenim bons assessors que per això ens il·luminen en aquests casos, hi ha situacions que pots considerar-les error i altres, doncs, bé, se podria parlar de mala fe, mala gestió, se pot parlar de moltes coses, però a nosaltres no ens toca decidir, ¿vale? A nosaltres no ens toca decidir quina és la responsabilitat. A nosaltres ens tocarà presentar la documentació, presentar-ho tot, i no serem nosaltres qui decidirem, però nosaltres evidentment sí que farem el pas de presentar la documentació que nosaltres ara mateix no ens quadra i veiem molts errors, per dir-ho d'alguna manera, ¿vale? Sospitem de males pràctiques, de mala gestió, de moltes coses, però nosaltres no ens toca decidir això, ens toca presentar-ho, i llavors ja hauria qui s'encarregarà de decidir si això es tracta d'un tema administratiu, d'un tema penal i del que sigui, i que ningú tingui dubte, ¿eh? Si hi ha responsabilitats, se depuraran. O sigui, sí o sí. Aquí sí que no, nosaltres no... El res és zero. El nivell de tolerància serà absolutament zero.
L'oposició està dividida en aquest sentit amb la xifra d'endeutament que vostès van presentar. Per un costat, Plataforma Calera, que sí que avala la xifra que vostès van presentar, li dona també conformitat, així ho van explicar als micròfons d'aquesta casa, una mica el seu soci extern de govern. En canvi, Convergència i Unió, tot i que reconeix que el deute és elevat, no li posa la xifra o no accepta o no afirma la xifra que van presentar. Considera que aquesta presentació només van ser uns comptes fets des de la regidoria d'Hisenda i que en cap cas era una auditoria que vostès van dir que farien o van anunciar que farien durant la campanya electoral, però sí que deien que algunes de les gestions fetes, sobretot en termes urbanístics, des de l'actual equip de Convergència ho haguessin gestionat d'una altra manera. Quina és la seva opinió respecte a l'opinió que té l'oposició?
Bueno, jo, hombre, els números són els que són, ja estan els que estan. Vull dir, jo crec que si ells tenen proves de que no són aquests números, doncs jo els encomano a que facin una reunió i ho expliquin al poble, com han fet nosaltres. És tan fàcil, si ells diuen que això no és veritat, doncs que ho demostren. Jo crec que no poden. Els números que es van presentar són els que són, i al final cap, tant és el deute de l'Ajuntament, el deute viu, com es diu, o és el deute total, però al final els caleros hem de pagar, tant la residència com el deute que tenim en Fomento, com el deute que tenim en la Qualia, com totes les sentències. Al final, això, aquests 47 milions és el que hem de pagar els caleros. Vull dir, són els números estan els que estan. És que no podem fer-ho. I si ells diuen que no és veritat, jo els encomano, és tan fàcil, que ho demostrin, i el poble pues, després ja jutjarà, que demostrin si realment anem equivocats o no.
Jo afegiria que, aviam, ja quasi sona a broma i a fotre-se'n a parlar en clar. Amb això no, ja no podem jugar més. Me sembla que després de l'altre dia les dades, una cosa és explicar-les, o dir des de paraula, per damunt, i l'altre a l'acte, si algú encara no li queda clar que aquelles dades són les reals, doncs bé, no tinc l'adjectiu per qualificar-ho. Les dades no són les dades tretes per la regidoria d'Hisenda. Són les dades que coneix a intervenció i que coneix ser conscient des de l'Ajuntament. No les han fet ni les d'Esquerra, ni les de Compromís, ni el regidor. No, és que no tenim cap ganes d'enganyar ningú i la realitat és la que és. Tant de bo, no fos de la realitat, però és que és la que és. I les dades, repeteixo, són dades que a més es poden confirmar des d'intervenció, no són dades de la regidoria d'Hisenda. I trobo que, en aquest cas, Convergència, que està a l'oposició, hauria de fer un pas endavant, ser valenta i reconèixer la realitat que hi ha. Perquè la realitat és de tots i tots molt hem de menjar aquesta realitat i fan un flac favor al poble si no la reconeixen. No surten guanyant res, no sé què surten guanyant amb això.
Parlem d'una de les coses que vostès van presentar a la recta final de la reunió informativa. Vostès van ensenyar exemples de com s'havia gestionat el consistori amb algunes factures, com per exemple les que pujaven, ascendien a 3 milions d'euros de la consultora Efial, qui va gestionar la Cala Gestió durant un període de 4 anys en el primer tram de funcionament de l'empresa pública. Però també van presentar factures de gestoria i advocats per 1,5 milions. Van mostrar les dietes a restaurants pagats durant 2 anys o 3 anys per la Cala Gestió, que ascendien a uns 65.000 euros. Però també van mostrar una altra cara de factures telefòniques realitzades des de l'estranger, que van acabar pagant l'Ajuntament quan aquella línia telefònica corresponia al Consell Comarcal, perquè recordem que l'exalcalde va ser durant un període president de l'ens comarcal. També un estudi d'imatge de l'exalcalde, coses que s'han finançat, en aquest sentit vostès presentaven, des de les butxaques de tots els calerós, i que al final doncs, les finalitats doncs, no eren massa clares o no estaven pensades per al bé de tots. Entenc que aquesta és una també de les coses que vostès els poden, diguem-ho d'alguna forma plena, molestar quan vostès troben aquesta documentació, quan troben aquestes factures, pensant en que part de l'endeutament també pot vindre provocat per haver tingut que finançar aquesta mena de factures.
Molestar, a nosaltres molestar, a tot el poble li ha de molestar això. Nosaltres som 6 només, i el poble som bastants més de 6. Aquí no es tracta de fer sang, no es tracta de fer sang amb ningú, es tracta de, bé, abans ho he comentat, més enllà de les xifres, que són escandaloses, del deute, de la mala gestió, es tracta de la forma de fer. Parlem de Fial, o parlem de la Cala Gestió. Com ha explicat Vicent abans, allò va ser una màquina de crear deute a l'Ajuntament, una màquina de mala gestió, una màquina de fer malament les coses. Llavors podríem entrar al petit detall del que comentàvem ara. Perdó, amb el tema de Fial també van mostrar factures que són, clar, flagrants. En recordo una, que ne van mostrar una, però és que n'hi ha unes quantes d'estes. Va ser simplement un exemple, no? Una que se va comentar molt, pues la dels que venien aquí i facturaven a 300 i pico d'euros o 300 euros l'hora. Si 300 euros l'hora ja sona descabellat, 300 euros l'hora, hi ha gent que quasi no cobra això amb ajudes al mes, veure que a més facturaven 160 hores, que això significa treballar 8 hores al dia, que és el que podem treballar tots, diguéssim, algú que no venia màxim un dia o dos a la setmana i feia un parell d'hores o tres, doncs clar, ferix a nosaltres, però és que ferix a tot el poble. El tema de les trucades telefòniques, tornem a estar el mateix, no es tracta dels 1.000 euros de la factura, se tracta del que veus detrás, t'enteres, t'informes, esta factura, hi ha sospitós, clar, si tu la factura intentes passar-la pel Consell, el Consell, gràcies a Déu, hi ha una interventora, en aquest cas que és funcionària, diu que tururú, que no paga. Venen aquí a la Cala, els interventors d'aquí, dels que potser sospita Convergència, que no troben bé les xifres, també diuen que tampoc les paguen, doncs ja te queda clar que estàs fent algo que no és massa correcte. Al final, qui ho paga? La Cala Gestió, la que ho pagava tot. I així mos va, diguéssim. I etcètera, etcètera, etcètera. Lo de l'estudi d'imatge, doncs una més. Pequeña minuta, diguéssim, però tornem a estar al mateix. Me fas un estudi d'imatge, podrem valorar si és oportú o no fer-lo, però clar, és flagrant quan al final veus i no és res inventat, tenim la documentació, qualsevol que la pugui veure la pot veure, no mos ho va inventar, allí hi ha l'estudi fet, i quan veu que la finalitat és augmentar los convergents, diguéssim, la cantidad de militància. La militància convergent, pues vale, és lícit si ho paguen des de Convergència, si ho paguem tots els caleros de lícit, això no té res, no té, és tot el contrari de lícit, i bueno, pues és, al final acaba ser el modus operandi, la forma de fer, la gent no estava passant malament, tot això va coincidir amb un temps en la crisi era avançada, la gent no passava malament, i bueno, pues gastos per aquí, gastos per allà, lo dels restaurants... A mi m'hi ferix, li deixo Vicent ja, perquè hi ha coses que, clar, ja un, si te molesta més que més, te molesta.
No, a veure, com has dit, són històries per a no dormir, perquè des del primer dia que hem entrat aquí, els companys dels d'Esquerra i els de Compromís i també l'ajuda de Plataforma, doncs la veritat que la sort se mos ha anat, vull dir, perquè veure aquestes coses, com s'ha pogut anar fent durant tant de temps, veure com ha vingut aquest despilfarro i veure com tanta gent ho està passant malament, doncs la veritat que el dol, que es gasten mitjanes de 10.000 euros a l'any només de restaurants,
Va, però no només això, hi ha factures a ser d'un bocadillo. Vull dir, jo també... Ens podrien permetre el luxe a vegades a pagar-nos un bocadillo, però és que ni això es pagaven. Vull dir que ho veure també algunes dietes que saben, però només per anar a dietes mensuals, només per anar a les escales, o vull dir, coses que la veritat que te fa, te fan no dormir, te fa dir, però xiquet, com estem aquí, què hem de fer? Hem de fer alguna cosa, no? I una de les coses que primer hem fet des de l'equip de govern és treure-ho tot això. O sigui, els òrgans de govern avui són 83.000 euros més econòmics que l'any passat. Vull dir, són 83.000 euros menys, però és que aquí ningú va als restaurants a menjar. Ningú. Jo no dic que mai no vingui ningú.
Si anem, ho paguem, que és el que toca.
Però crec que hem de fer un canvi en aquest aspecte. No pot ser que la casa gran, que és l'Ajuntament, un regidor pues, pugui anar cada dia a sopar als restaurants. Això ho han de treure, i ens ho podem pagar perfectament tots un sopar, que per alguna cosa tenim un sou, tots, tant els regidors de l'oposició com els regidors del govern, però els que estem al govern, jo crec que si un dia anem a sopar, altres o el que sigui, podem pagar-nos-ho perfectament de la nostra butxaca. Això no vol dir que un dia vingui un conseller o vingui una persona o un càrrec important i l'hagués de portar a sopar, però també continuaria pensant que també ens ho podem pagar nosaltres de la nostra butxaca el sopar. I en factures telefòniques també, tots tenim els nostres telèfons, el telèfon l'has d'utilitzar per al que realment necessites, per a fer la feina del dia a dia, però si un dia anem fora, trobo que tots tenim una altra línia telefònica i no la podem utilitzar. Vull dir, és que no entenem com han pogut arribar, potser s'han pensat o es van pensar que era casa seva i podien fer el que volien, i realment no és casa, és casa de tots, és la casa de l'Ajuntament, i afortunadament cada 4 anys canvia d'amo, com diem aquí al poble, cada 4 anys aquesta casa canvia d'amo, i uns dies són d'un color, uns dies són d'un altre, i al millor d'aquí 4 anys, si algú de nosaltres ha fet alguna errada, també seran ens estiran jutjant o que sigui, dir, perquè realment, ja et dic, és la casa de tots, no és la casa d'un partit o d'una persona.
Una casa de tots en la qual el passat dijous es van aprovar els pressupostos per gestionar l'any 2016. Uns pressupostos que totes les formacions polítiques van considerar austers i adequats a la situació actual. Fem una breu repassada a les xifres perquè els nostres oients es puguin situar. Un pressupost consolidat que aquest 2016 serà de 13.729.000 euros, una reducció que baixa amb un 53% respecte a l'any en curs, sobretot donada per la reducció en un 97% de l'aportació que l'Ajuntament fa a la Cala Gestió. Un pressupost que la Cala Gestió per ser enguany serà de 281.000 euros. En relació a l'ens local, a l'Ajuntament, la reducció serà d'un 19,37% del pressupost i es queda amb 12.304.000 euros. I respecte a la Cala Serveis i al CEM la Cala, les xifres seran de 655.000 euros i 481.000 euros respectivament. Per tant, unes xifres també força aproximades a les que hi havia l'any passat. Sobretot aquesta reducció ve donada principalment per la Cala Gestió, una reducció, com dèiem, fa que es baixi més d'un 50% de pressupost. I en aquest plenari es va detallar una miqueta com s'havia fet aquesta reducció o cap a on, o amb aquesta reducció el que es faria aquí al consistori.
Bueno, la reducció ha estat a tots els departaments i a totes les àrees. Vull dir, el que hem intentat de moment és sobretot no com si això, a baixar la despesa corrent. Ja estava baixada, però l'hem hagut de baixar més, la baixem en quasi un milió menys d'euros d'espera, i de moment pues, també tot el que són els treballadors i la despesa personal la mantenim tota. Crec que hi haurà un lleuger increment perquè és l'1% que ens obliguen a pujar els treballadors, però de moment mantenim tota la plantilla i intentem que així es pugui fer durant molt de temps, no? Però lo que està clar i lo que és evident és que tenim una deute molt gran que hem d'anar retallant com sigui, i que ens haurem d'ajustar molt totes les àrees, i que tot i que hi hagi un pressupost per ficar els meus festes, cultura i joventut tinguin un pressupost o com les àrees que porta Tello, no vol dir que perquè haguéssim ficat aquesta quantitat ens haguéssim de gastar. Intentarem tindre uns mínims que els serveis se puguin donar adequadament, però que si al final d'any podem podem retallar o podem fer un estalvi a totes les àrees, jo estic segur que tots els regidors del govern estem per això, vull dir que són uns números que intentarem no passar-nos i sobretot si podem encara fer un estalvi més gran de tot allò que portem.
Sí, bueno, en realitat els pressupostos, per definir una paraula, sí que són austers, però bàsicament el que són realistes. No lo creen fins ara, realistes. La reducció, com molt bé comentaves, amb el tema de la gestió, clar, és pràcticament del 100% la reducció, perquè aquell va ser color càncer, allò és el que no vam tocar, les coses funcionaran d'una altra manera a partir d'ara, està reduït a la mínima expressió, afegiria, vam explicar-ho ple, i no està de més tornar a dir-ho, que aquesta reducció amb el deute corrent, a despesa corrent, perdó, que diuen que no havia possible, que no havia opció a reduir coses, sí, un millor el reduïm. Desgraciadament, este millor no podem destinar-lo a millorar els serveis per a tots els ciutadans, l'hem de destinar a què? A pagar tot el deute que tenim, d'acord? Però bé, com que l'hem de pagar, el pagarem, no hi ha problema. I seguint el que comentava el company, que comentava Vicent, són austeros pressupostos, però van destinats a, evidentment, a cobrir serveis, a mantenir igualment els serveis que hem de donar a la població. Ens hem d'ajustar i ens seguirem ajustant, però no deixarem de donar un bon servei, que és el que ens toca. Gestionant bé, fent les coses en sentit comú, com estem fent en moltes àrees, demostrem que podem anar baixant despesa, despesa i despesa. I d'això és el que es tracta, fer uns pressupostos austers, ajustats a la realitat, bàsicament, i seguir fent per tant, i si podem estalviar el que sigui a cada sol de les regidories, ho farem, i tant que ho farem.
Uh-huh. Comentaves que aquest milió d'euros que es redueix amb despesa corrent es destinarà per a poder pagar aquelles obligacions financeres que hi ha. De fet, ho va apuntar el regidor d'Hisenda, Antonio Espuny, un 60% es destinarà a pagar les quotes mensuals de la residència. Ara entenc que ens faran una ampliació de la informació per tal d'explicar com podrà fer front l'Ajuntament en aquestes quotes, i la resta que servirà per a amortització d'interessos. I també va apuntar una altra dada, la vam anar coneixent al llarg d'aquests darrers mesos en què sabíem que l'alcalde i el regidor d'Hisenda havien tingut negociacions, reunions amb l'administració central per parlar del crèdit ICO de 12 milions que té contret l'Ajuntament, un crèdit ICO en qual l'Ajuntament hauria de fer front a uns pagaments que, de moment, no farà front, i que això correspondrà que l'Ajuntament rebi només el 50% dels diners mensuals que hauria de rebre de l'administració central cada mes. Una xifra que, tot i això, va valorar el regidor d'Hisenda que no seria una afectació tan gran com si l'Ajuntament hagués de fer front a les quotes mensuals del deute, diguem-ne.
Sí, en aquest cas, per exemple, per l'últim que comentaves pel tema del crèdit ICO, ja va parlar tant directament l'alcalde com el regidor d'Hisenda, se van desplaçar a Madrid per parlar de diferents temes, i un d'ells va ser el tema de l'ICO. Al final, resumit en poques paraules, i no és una cosa que feia només la Cala, ho fan altres ajuntaments amb situacions delicades com la nostra, pues, parlant en plata, mos surt més barato no pagar, ¿vale?, que pagar. Perquè en aquest cas simplement perdem el que seria, tenim un 50% de reducció amb els diners que ens pertoquen en aquest cas, i deixem de pagar pues, el deute que teníem pendent amb l'ICO, un deute que es trasllada amb el temps, diguéssim, però sortim guanyant en aquesta situació. Respecte al tema
de la residència, que és 60%.
Sí, doncs ens trobem en una situació també complicada. Les quotes, pràcticament no s'ha pagat res de les quotes, estem parlant, si no recordo malament, d'uns 69.000 euros mensuals. Dit clar, en català no ho podem assumir, este pagament no es pot assumir, és inviable, no arribem simplement, i llavors una de les opcions inicials és allargar el termini en aquest cas del crèdit, vale? Passaríem a la quota, seria més reduïda, podíem fer front a ella, i com molt bé va dir l'alcalde a la reunió informàtica que vam tindre per a tot el poble, la nostra prioritat és, i ho farem, és pagar les quotes, és intentar obrir la residència, però si veiem que la residència no hi ha forma d'obrir-la de cap manera, haurem de prendre una decisió. No podem estar pagant una cosa, en aquest cas un servei que seria fantàstic tindre'l, si no el podrem tindre, perquè els diners els hem de destinar a altres coses. Ho vam dir clar allí i ho repetirem. Prioritat, obrir la residència. Si no hi ha opció d'obrir-la de cap manera, se buscaran alternatives, perquè és el que hem de fer. Hem de ser serios amb aquests temes, però hem de ser contundents i fer les coses com les hem de fer.
Comentaven també que aquests pressupostos, ho comentava l'oposició, vostès també ho van comentar, els diners que es destinaran a les partides socials van pràcticament destinats a la residència, a afrontar aquests crèdits pendents amb la residència. Situació que obligarà que la partida social quedi molt minsa. De fet, l'oposició considerava que s'havia de buscar alternatives o fórmules dins aquests pressupostos per augmentar la partida social. N'hem anat parlant molt en aquest programa sobre les possibilitats que es volen fer de crear petits llocs de treball al consistori per ajudar aquelles persones que no tenen ni prestació d'atur i que no tenen feina. Per tant, entenem que ho aniran treballant en la mesura que sí que puguen, però també apuntaven que aquesta reducció de pressupost, pues clar, la situació del consistori amb el deute que hi ha no permet fer mans i mànigues amb aquesta situació. Entenem que el tema social serà prioritari.
No, i tant, i tant. I nosaltres no defallirem per poder tindre i per poder ajudar la gent del poble, si bé sigui donar-los i fenya, o reduccions d'impostos o que sigui, però estem en la possibilitat i tenim els diners que tenim. I a mesura que poguéssim, jo ojalà si un dia agafem i solventem ja lo de la residència, que poguessin destinar 60 o 70 mil euros mensuals pràcticament a ajudar la gent, seria important, no? O poder, ja dic, és que tu ara estàs veient moltíssims ajuntaments del nostre voltant com col·laboren a les famílies, col·laboren amb tot i aquí, aquests últims anys, no només que, a part de la crisi, no han fet res per la gent. No hem fet res, no m'ha ajudat, no m'ha estat a l'alçada. Aquí hi ha gent, a part de la pujada brutal que va veure de l'IBI, no hem fet res, hem de fer alguna cosa i hem d'ajudar la nostra gent, bé sigui en llocs de treball o ajudant a que puguin pagar i puguin arribar a final de mes. I l'Ajuntament ha de ser, és l'eina, perquè ja com comentàvem, és la casa de tots, però no la casa d'uns sols, és la casa de tots i hem d'ajudar la gent com sigui. Com ho farem? Doncs la veritat que la cosa està malament i amb tant de crèdit hem d'anar pagant, perquè si no la bola s'anirà fent més grossa i cada vegada hi haurem més. Però jo estic segur que tots trobarem fórmules, buscarem, com bé parlàvem, estic segur que tots farem alguna cosa d'estalvi dels nostres pressupostos en totes les àrees.
Els departaments del...
I probablement és aquí on podrem fer ajudes de tots, haurem de fer un esforç tots perquè quan acabi l'any no només mos empenyéssim més del que teníem, sinó més a més que féssim estalvi i poguéssim destinar l'ajuda a les famílies, que és el més important avui per avui.
Sí, totalment d'acord amb el que diu Vicent. És evident que tots volem tindre la cala neta, els serveis perfectes, les platges netes a l'estiu, tot. I jo també estic d'acord com de tindre, però entre les famílies que ho passen malament i tindre les coses perfectes, doncs és de calaix, o nosaltres pensem que és de calaix, quina és la prioritat. És cert que la partida per servei social queda reduïda, tenim els mitjans que tenim, per això hem de ser valents amb el tema de la residència. Si me'n podem sortir, me'n sortirem amb el tema de pagar-la i obrir-la. Si no me'n podem sortir, seran uns diners que seran més que ben destinats. Suposo que tothom entendrà que si ens haguéssim de quedar sense residència, si aquests diners els podem destinar a les moltes famílies que aquí al poble ho estan passant malament, tothom votaria a favor d'un tema com aquest. I nosaltres ho tenim més clar que l'aigua, això. I com molt bé comentava Vicent, tot el que poguéssim retallar, encara que sigui inclòs el pressupost a cada una de les regidories, nosaltres tenim, diguem-li entre cometes, esta obsessió de destinar diners evidentment a serveis socials, perquè hi ha molta gent que ho està passant molt malament, i és la veritat.
Parlant d'això una mica, també hem vist en aquesta sessió plenària com també es feien algunes altres aprovacions, a part de la dels pressupostos, en la qual doncs totes les forces polítiques consensuaven de que eren uns pressupostos, com dèiem, realistes, tot i que només va tindre els vots afirmatius de l'equip de govern i de Plataforma Clara, l'abstenció de Convergència i Unió. També vam veure una altra aprovació, en aquest cas per unanimitat, que van ser la dels nous preus de l'escola Bressol Municipal, de la Llar d'Infants Xerinola, uns preus que es modifiquen per ser més flexibles en aquest sentit i per adaptar-se a un nou sistema. Parlem d'una reducció d'un dèficit en més d'un 32%, si no vaig malament, que permetrà doncs fer el mateix que en principi es va fer amb l'escola de música municipal, que és garantir-ne una continuïtat aixugant dèficit i almenys doncs donant-li sortida i vida i agilitzar, diguem-ne, el tema de que l'Ajuntament no hagi de fer front a tanta partida econòmica.
Doncs sí, efectivament, la línia que hem seguit de treball amb la Llar d'Infants Xerinola és pràcticament similar a la de l'Escola de Música. Amb les dades demostrem que en 3 mesos o 5 mesos que portem aquí dins, era possible reduir el dèficit. Amb el cas de l'Escola de Música parlem pràcticament de 50.000 euros. Aquí també estem parlant d'una xifra important, estem parlant de reduir 62.000 euros a la llar d'infants, i tot això amb una prioritat absoluta, que és mantenir un servei de qualitat. Així ens ho van fer saber, també els representants dels pares de la llar d'infants. L'esforç ha sigut important, d'imaginació, de treball, de mirar al voltant com se fan les coses, de comparar, i la nostra no funcionava bé, precisament, econòmicament. Tècnicament sí, tenim unes educadores fantàstiques, uns professionals magnífiques, queixa zero, segur que estic que és un dels serveis més valorats de tot l'Ajuntament. Aquí no tenim el problema, aquesta és l'avantatge que teníem, que allí no havíem de tocar res. Respecte a l'altre tema, com funcionava el tema de quotes, clar, doncs el sistema era, doncs, no ho sé, dolent, sí, ho diria dolent directament, ¿vale? Fer una tarifa plana no tenia cap sentit. No tenia cap sentit. Estem parlant de que se pagava el mateix per un servei de 4 hores que per un servei de 8 hores. Clar, això no té cap sentit. Nosaltres el que hem fet és flexibilitzar, hem adequat les quotes a la realitat dels crios, de les necessitats, en aquest cas, dels pares i dels xiquets, també, claro. I ara tenim ja diferents opcions. Poden estar des de les 8 del matí, 8 i mitja, perdó, fins a la 1 o fins a les 2. Poden també estar per la tarda. El menjador, evidentment, continua funcionant igual. També vam atendre, en aquest cas, el que pensaven també els representants dels pares. Ens van estar parlant del tema de les quotes, vam ajustar també a tenir el que ens explicaven ells. En aquest cas, el menjador també s'ha reduït la quota. El menjador, que quan s'anava un dia es pagava 10 euros, pràcticament, que això és com un menú, em semblava una burrada. A la vegada que la quota era minsa, reduïda, el del menjador era exagerat. I respecte a la quota, per parlar en general, doncs, mira, als pobles del voltant, les quotes de tot el dia, estem parlant d'entre 150 i 170 euros. Nosaltres encara estem per sota, però estàvem amb 117. Era un dels problemes, sí, era un dels problemes, no l'únic problema. L'esforç que s'ha fet és un esforç comú entre educadores, ajuntament i pares per reduir este deute. I en aquest cas el que parlem és que passem de dèficit. Parlem d'un dèficit de pràcticament 200.000 euros, de 193.000 euros a 131.000. És a dir, reduïm 62.000 euros, el que suposa un 32%. Com s'aconsegueix això? S'aconsegueix amb un augment dels ingressos, vale, per part dels pares, que estaria al voltant del 24-25%, que no només és la quota la que augmenta, el que fa augmentar això, ho fa també augmentar que tenim més crios també, i això també ens ha ajudat a la quota ajustar-la encara més, ¿vale? Ens ha facilitat la feina, ens ha facilitat. A la banda també hi ha un 10% en la reducció de despesa de personal, i bueno, aquests augments i reduccions el que ens porta és una xifra, jo crec que molt bona, de reduir 62.000 euros.
Això entenem que es posarà en servei a partir del pròxim any o ja està en marxa?
A partir del gener entraran en vigor les noves quotes, també el tema d'horaris i tot el funcionament. Entrarà a partir del gener, 2016, correcte.
Un altre dels altres punts de la sessió plenària va ser la negativa de l'equip de govern i de plataforma Càlida a ampliar el contracte per la gestió de l'enllumenat municipal que està adjudicat a FCC. Hi va haver una miqueta de discussió en aquest sentit perquè doncs, des de la regidoria d'Hisenda es considera que el plec de condicions portava uns preus tassats que estan sota un model base, sí que és cert, però que estan elevats respecte al preu actual de mercat o al preu que es pagaria si l'Ajuntament és directament a buscar-ho a un proveïdor. És entre 2 i 6 vegades més alt que el preu de mercat. Així mateix també es va posar en entredit que hi havia algunes factures dubtoses, com per exemple, i mencionem una perquè els oients estiguin en situació, de que els tècnics estaven 3 hores a un lloc de feina, però en canvi el camió grua estava llogat durant tot un dia. I, per exemple, que hi havia 3 obres, si no recordo malament, que estaven certificades però que no s'havien realitzat. Una qüestió que es va debatre perquè el cap de l'oposició va considerar que aquell estudi, aquell plec de condicions, el van fer tècnics municipals i també es va fer amb el CODE, l'actual COPATE, perquè era un plec de condicions que era força genèric, que es feia a través de l'ens supramunicipal, el CODE, en molts municipis de les Terres de l'Ebre i que no era cap cosa diferent respecte als altres municipis, però sí que veia que en el cas de que es trobessin algunes deficiències en els procediments, sí que calia demanar responsabilitats perquè els fets podien ser greus. Entenem que aquesta negativa ve a demanar una altra condició, unes altres condicions amb l'empresa adjudicatària, una renegociació del contracte que aquesta empresa presentava.
Sí, a veure, t'has deixat una cosa també una mica greu i important del que ens explicaves, és que se va fer l'última revisió del contracte, se va fer el dia 15 de maig d'aquest any, del 2015, o sigui, en plena campanya electoral, no? Vull dir, potser hi havia una mica massa de pressa per a poder fer aquest contracte, no? Vull dir, hem vist que només en un any ja s'han generat 1.200.000 euros de deute a una empresa. Això què vol dir? Que si anem així més de pas, cada any haurem de destinar 1 milió i pico més d'euros a pagar a la companyia. No, crec que no pot ser. Els tècnics han estat mirant i han vist que les a part de les factures i obres que realitzaven, com ves tu has dit, 2 hores oficial de primera, 2 hores oficial de segona, 12 hores de grua. No es lliga de cap de les maneres, no? Vull dir, i comences, ja no una, hi ha moltes, o com veure com, per exemple, canviar la bombilla doncs val 100 o 200 euros la bombilla només, vull dir, és que són moltes coses i moltes eficiències, i els càlculs eren que probablement uns 600.000 euros de diferència entre el que realment se pagaríem en mercat al que realment ha pagat l'Ajuntament, són 600.000 euros, de 1.200.000 que devem, vam fer uns càlculs del material que s'havia gastat i les hores així una miqueta reals de lo que haguéssim fet, i sabem parlar amb uns de preu de mercat d'uns 600.000 euros només, vull dir, són molts diners, 600.000 euros en un any de diferència.
Sí, aviam, sona allò de no paguem, sona a estratègia grega, per dir-ho així mig en broma, però no, és molt seriós el tema. No podíem dir que sí, no podíem dir que sí quan tu tens clar els números, quan veus el que hi ha, pues com comentava Vicent ara mateix, haver de pagar 600.000 euros més del que havíem de pagar, lo irresponsable hauria sigut dir que sí. Hem de dir que no, i ara ja ens assentarem i després ja ho aclarirem, però no, és que no els pagarem, no els podem pagar. M'agradaria afegir, també va haver debat al ple sobre el tema del ple de condicions. A mi sempre m'ha fet gràcia, jo sóc nou amb això de la política, no me considero encara ni polític ni res per l'estil, algú amb sentit comú ja està. Si el ple de condicions és algo genèric, si el ple de condicions l'han fet servir tots els pobles de les Terres de l'Ebre, com si l'han fet servir hasta la Xina, a mi m'és igual. Si el ple de condicions és més car que la realitat, no el volem. I els gestors s'han de preocupar, i no només com que és un plec genèric, doncs tirem endavant, no? Hem de viure la vida real, hem de saber el que val la barra de pa, el que vol el cafè, i si el plec de condicions una bombilla diu que val 100 i la bombilla al mercat te'n costa 50, el plec de condicions no el firmo. No el firmo perquè estic malgastant els diners, i m'és igual si és algo genèric o no genèric, i si els altres pobles ho han fet malament és problema d'ells, no nostre. Nosaltres ja n'hem fet prou de coses mal fetes. Clar, lo del tema de fomentos i contrata en el tema de la llum és un bunyol, perquè és que no hi ha res ben fet aquí, és des del minut 1 fins a l'últim, ho explicava Vicent ara mateix, flagrant, vergonyós, jo és que no sé quin adjectiu donar-li, que en plena campanya passéssim a fer la modificació del contracte de 600.000 a 1.200.000, que no en perdíem prou de quartos ja, és que és escandalós això. Aquí afegim el tema de que estan certificades obres acabades que no estan fetes. I no és allò de dir, me sembla, no. Les torres del camp de futbol, algú les veu? Com pots firmar que està fet algo que no està, que és flagrant, que està allí no està? L'enllumenat de Calafat, l'enllumenat del passeig marítim, aviam, és que m'ho passem ja, és una exageració. El tema de les hores, les factures, és que sona a broma que l'operari li facturi 2 hores o 3 i de camió ne facturi 8. Sí, fa la broma al regidor d'Hisenda del camió de Viena Sol. No sé, és que és un bunyol sencer. I nosaltres, per responsabilitat política, l'únic que podíem fer era fer el que vam fer, i és votar que no pagaríem el que diuen que hem de pagar i renegociar-ho. No ens neguem a pagar, Nosaltres aquí a la cala no ens neguem a pagar, però volem pagar el que toca. I de les coses mal fetes, evidentment, se demanen també responsabilitats, perquè és un dels bunyols grossos, este.
En la sessió plenària ja anem tancant ja la qüestió del passat ple. També s'ha fet aprovar per unanimitat una modificació respecte al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal que fa referència a l'edificació, a l'alçada de l'edificació al polígon industrial, concretament bé determinat per una empresa que sí que ha fet aquesta petició, però que es podria generalitzar en moltes altres empreses, que es passa de 12 metres d'alçada a 15 metres d'alçada, un tema que també pot ajudar a dinamitzar en aquest sentit l'activitat al polígon industrial. Però també voldria fer referència a la proposta d'acord que es va aprovar, la moció referent al model pesquer català, en la qual, amb la col·laboració de la Confraria de Pescadors, va tindre també unanimitat per reclamar, doncs, una de les seues peticions que té damunt la taula, que és que s'estudiï el perquè del mal estat de la mar del golf de Sant Jordi de la costa de Tarragona, perquè, doncs, la situació dels pescadors, en concret la del sector de l'encerclament, és molt, molt, molt perjudicial, la de la resta de sectors també, però sí que és cert, doncs, que han posat un cop més el crit al cel per la situació que hi ha a la nostra costa.
Bueno, pues, a veure, el que és una realitat és que pràcticament ens ha desaparegut la sardina del nostre terreno, de la nostra mar, i l'ocellito cada vegada que l'agafen és minut, no? Qui és el responsable, o qui són els responsables, o per què està passant? No ho sabem, i el que hem de dir és que tant la Generalitat de Catalunya com el Ministeri, que penso que és el que té les competències, pues, que facin l'estudi pertinent per mirar el que ha passat, no? Uns diuen que pot ser culpa de les tollines, uns altres diuen que pot ser, com que s'ha fet el trasllat de llots del riu a Flix, que podria ser. Uns altres diuen, tots, cadascú diu la seva, però això nosaltres no ho sabem, ni som jutges, ni som biòlegs, ni som ningú. Crec que el que hem de fer és fer la feina que ens toca, que és instar a les autoritats competents que facin aquest estudi, que estic segur que hi ha gent professionals, de tant a les universitats com biòlegs, que facin estudis del per què està passant això, que una mar tan maca, una mar tan bonica com era la costa, que és la costa aquí del golf de Sant Jordi, a la qual venien a pescar tant la gent de Castelló com la gent de Barcelona en altres èpoques, que avui la gent hagi d'anar sempre pràcticament a Barcelona, a Torredembarra, de Torredembarra per amunt, a pescar per trobar alguna cosa de sardina. I clar, això crec que ha fet que, per exemple, el barc és de la llum de la cala de l'encerclament. Me comentava un altre dia que segurament penso que se n'ha ficat una, s'ha venut una, vull dir, i ja només m'ho queden sis, i a més no les tenim ni a la cala, perquè clar, les tenim a Tarragona, i això crec que per la cala no és bo. Que les barques tinguin que estar a Tarragona per no gastar tant de gasoil cada dia, i pràcticament, doncs clar, puguis o no puguis, això, els beneficis s'està quedant a la Confraria de Tarragona, vull dir, i el sector ja fa anys que s'ha patint també una crisi, i a més ara, si no s'agafa peix, jo avui he vist els pobalets de seitor dels companys que havien vingut, i he vist com era un seitor molt petit i de sardina. Dic, heu agafat sardina? No, la paraula és no. No n'agafem mai de sardina, i això crec que amb un peix tan bo i tan de renom com hem tingut, que és el peix blau de Tarragona, que amb denominació d'origen, veure com pràcticament, si vols menjar una sardina, te l'han de portar o de Vinaròs o de Barcelona, crec que haurem de fer un estudi, i ja hem fet el que ens tocava, que era instar les autoritats competents a fer-ho des de l'Ajuntament.
Sí, jo puc afegir, evidentment, dona raó el que diu Vicent. Ens han de posar en mans dels tècnics. El sector pesquer, la cala, és un sector molt important. El tema està com està ara mateix, però clar, per solucionar un problema han de saber quin és el problema. I com explicava Vicent també, se donen moltes opcions, moltes opinions, i al final, com amb altres coses, s'ha de ser intel·ligent i hem de posar-nos en mans dels tècnics, del que coneixen el tema, i que ens podem fer una anàlisi de la situació, determinar quin és el problema i després buscar les solucions. No podem continuar com estar, perquè això és que va menys, això, clar, ja parlem de les barques que van fora, tots ho veiem, això, no? La gent que se'n va fora del poble de Tarragona, perquè la barca està allà a pescar, això va menys, i el que és el sector pesquer, la cala, té molta importància, sempre l'ha tingut, i volem que la torni a tindre.
I ja per acabar el programa d'avui, ens posem una mica amb el que hi ha ara per en primeríssima actualitat en aquest sentit. Parlem de que ha començat la campanya de Nadal, la campanya nadalenca. El comerç local també posa damunt la taula la seva pròpia campanya. Divendres passat fèiem l'encesa de llums, però també s'iniciava una nova campanya promocional a l'aparcament de les escoles velles, amb el qual les dues primeres hores d'estacionament seran gratuïtes, i a partir d'aquí 50 cèntims l'hora. Una nova campanya que intenta, doncs, dinamitzar també un altre dels pols que té l'Ajuntament, com és l'aparcament municipal.
Sí, bueno, i el que també hem d'intentar és que fomentar sobretot el que és el comerç local, no? Sempre estem amassats al costat del comerç local, com no pot ser d'altra manera, i l'aparcament pues, és una eina que hem de ficar a disposició pues, perquè la gent sigui un atractiu, o sigui la gent que se'n vagi la menys de gent possible a comprar fora, no? que es quedi aquí al poble i clar, si una persona no pot aparcar, pues, evidentment pues, molts agafen el cotxe quan venen de les urbanitzacions i se'n van fora. No? I crec que des de la regió de comerç s'està fent una bona feina per a que això passi i que ja dic, fomentar el comerç local ha de ser important tant per nosaltres com per tothom. Vull dir, hem d'estar al costat del comerç, del petit comerç i afortunadament moltes eines no tens a vegades perquè tu no pots obligar la gent a comprar, però si fiquem guarnim bé el poble, el deixem ben maco i a més pues fomentem que la gent pugui aparcar gratuïtament 2 hores per poder comprar, pues crec que dintre de les poques eines que tens pues, intentem fer dues el millor possible.
Sí, totalment d'acord. Són ara dies especials, dies de, bueno, de més comerç, de més moviment, i nosaltres tenim l'obligació, a més de recolzar tots els sectors. Abans parlem de la pesca, pues, el comerç doncs, exactament el mateix, no? Dins de les possibilitats que té l'Ajuntament, diguéssim, en aquest cas amb un sector privat, recolzar-lo, com explicava Vicent ara, pues, guardant el poble, que quedi bonic, que sigui xulo, que la gent que vinga de fora li agradi, i els que venen de fora, que venen amb vehicle, ja que tenim un pàrquing, doncs aprofitem-lo, donem facilitats perquè la gent, doncs, que l'excusa no sigui no tenia on aparcar per anar als comerços, que puguin anar a estacionar, és un estacionament gratuït durant un període i a més poden anar a comprar tranquil·lament i disfrutar d'una volteta pel poble i de les llàgrimes que tant han agradat.
Doncs amb aquest missatge posem punt i final en aquest parlem-ne, també l'últim parlem-ne del grup municipal d'Esquerra Republicana durant aquest mes de desembre i durant aquest any 2015. Moltíssimes gràcies, senyor Lleó, senyor Tello, per haver-nos acompanyat. Si volem destinar l'últim minut del programa, doncs a desitjar bones festes als nostres oients.
Però jo m'agradaria desitjar bons Nadals a tothom, que durant aquests dies ens oblidéssim una miqueta de la crisi, ens oblidéssim també de tots aquells problemes que tenim a l'Ajuntament i intentem, pues, a part de ser solidaris també amb altra gent que ho està passant malament, també pues, ser una miqueta condescendents també amb aquella gent que a vegades no t'hi parles, i crec que aquests dies són bons pues, per obrir-nos i a vegades oblidar-nos d'una miqueta de totes aquelles penúries i coses que ens estan passant.
Per part meva, doncs, també bons Nadals, que disfrutem de les festes, festes que són molt familiars, que disfrutem de la companyia dels amics i de la família, que durant l'any anem una miqueta de bòlit i ara podrem disfrutar-ho i que disfruteu, suposo, molt bé.
També bones festes per a vostès. Ens hi retrobarem per aquesta casa, segur que ens retrobarem durant aquests pròxims dies, però amb el Parlem-ne ja ha entrat l'any 2016. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
I nosaltres també posem punt i final en aquesta edició d'avui del programa d'informació política de la Cala Ràdio del Parlem-ne. La setmana vinent hi tornarem amb l'última edició del 2015, serà amb els portaveus del grup municipal de Convergència i Unió. Mentrestant, que tinguin una molt bona setmana.